La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
Espai patrocinat pel Celler de Llibres.
Doncs ja tenim aquí l'Anna Mael, la directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessarrodona. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Tot seguit repassarem les novetats que ens portes, les teves recomanacions, però ens volem centrar també en dos temes interessants, sobretot pel que comporta els nous serveis de les biblioteques de Sant Cugat. Perquè això de les retallades arriba arreu, hem de ser austers, però sobretot no perdre qualitat i fer-ho amb cap a l'hora d'organitzar. I teniu un nou servei que voleu fer extensible aquí als oients i seguidors de Cugat.cat.
El servei és un préstec interbibliotecari que ja es feia amb les altres biblioteques. Tu podies demanar a la Biblioteca de Sant Cugat un llibre que no tinguéssim aquí, el podies demanar a Cerdanyola, per exemple, i el portàvem en qüestió d'uns dies, però s'havia de pagar el transport, que era 1,20 €. Aquest servei el continuem donant, però hem afegit un altre, que és molt similar, que és el servei de préstec interbibliotecari entre les dues biblioteques de Mirassol i Gabriel Ferrater. I aquest transport de llibres serà completament gratuït i, bueno, tan sols trigarà com a molt 48 hores. I per què ho hem fet? Que és la, penso que la raó més important. Perquè no volem clonar biblioteques, no volem fer que la Biblioteca de Mirassol sigui exactament igual que la central, no té sentit. I el fons, que és la col·lecció de documents, doncs no té per què ser igual. O sigui, Mirassol tenia els mateixos llibres que Sant Cugat, no tindria sentit. Què hem fet? Doncs repartir-nos una miqueta totes les col·leccions, que compra qui, quina biblioteca compra novel·la, quina biblioteca compra coneixements, i que tots els usuaris de les biblioteques puguin demanar qualsevol llibre a qualsevol biblioteca, encara que el tingui l'altre, saps? És un fons únic de ciutat.
O sigui que potser mantindríeu els llibres de lectura bàsica, que això sí que serien comuns, que estarien, com diríem, repetits, entre cometes, amb la Biblioteca Gabriel Ferrater i també la de Marta Pessarrodona, però en aquest cas s'obre una nova etapa que creieu que no baixarà en res la qualitat de cara a l'usuari.
No, fins i tot jo penso que l'augmenta, perquè en comptes de comprar mateixos llibres, comprarem diferents i la col·lecció s'ampliarà molt més. Penso que això és més qualitat encara.
Doncs més qualitat per un nou servei de les biblioteques municipals. I ara estem pendents d'un espectacle que tindrà lloc aquest dissabte a les 12 del migdia a la biblioteca que dirigeix Anna Mael, a la biblioteca Marta Pessarrodona. M'has dit fora d'antena que és un espectacle d'alt nivell.
Sí, bueno, primer de tot perquè la narradora ha vingut algunes vegades a la central a fer narració de contes, però aquesta vegada, i bueno, ja és fenomenal, sempre que ha vingut els nens acaben encantats, bueno, i fins i tot els pares a vegades ens demanen el nom de la narradora perquè, bueno, la volen seguir allà on vagi. I aquesta vegada no ve a narrar només un conte, sinó que fa un espectacle familiar. És un espectacle, un seguit d'històries teatralitzades, i com a títol és Silvestre, el secret del pirata. És una història fantàstica. Jo l'he vist i us el recomano, però moltíssim. I no és un espectacle només per nens. Veniu tota la família, que jo penso que us agradarà moltíssim.
També és una manera de trepitjar la biblioteca els dissabtes, que haurem d'estar pendents, doncs, si es repeteix com l'any vinent i es manté, doncs, aquesta possibilitat d'anar els dissabtes també a les biblioteques municipals. En el cas de la Biblioteca Marta Pessarrodona, això per aclarir una miqueta, donat que és un equipament que està començant a caminar, com ho tenim? De moment sabem que hi ha espectacles, això sí.
Sí, els dissabtes obrim de 10 a 2 cada dissabte, però a la tarda tenim tancat, és una biblioteca de proximitat i l'horari és una mica més reduït que la central. I la Biblioteca Central, com ja sabeu, bueno, fa de forma, bueno, sense descans, de 10 del matí a 7 de la tarda.
Sí. I el punt positiu de fer aquest tipus d'espectacles per al públic que visita les biblioteques també pot captar gent que potser no és usuària de l'equipament habitualment i que a partir d'espectacles com aquest digui, tinc un equipament de proximitat i al costat de casa, no?
Això ho fa. Els espectacles familiars són una mica un ganxo, no? Que vas perquè tu passes bé, vas a mirar-ho, tens una mica de temps i vas. I de cop i volta doncs, descobreixen la porta de la biblioteca i ja estan enganxats a la biblioteca. Ja, jo penso que per sempre.
Sí. Doncs ara tot seguit repassem les novetats d'aquesta setmana. I avui, revisant els textos que proposa l'Anna Mael, hem vist que tenim molta intriga, hi ha una miqueta de misteri que anirà increixendo a mesura que repassem els títols d'aquesta setmana. Començarem amb Emili Teixidor, i quina gana que tinc, una lectura recomanada a partir dels 7 anys, i de veritat, pobra criatura, el protagonista d'aquesta història.
Sí. Bueno, primer de tot he volgut portar el Teixidor perquè ara se'n parla molt d'ell, però amb Pa Negre, que és una novel·la d'adults, i a vegades ens oblidem una miqueta que també escriu per joves i per infants. I en el cas dels infants, l'humor és el tema que apareix a tots els seus llibres. I sí, i pobre nen, com deies tu, no? Perquè, bueno, la història va d'un nen que el deixen sol a casa perquè a casa truquen dient que la seva àvia ha caigut i que l'han de portar a l'hospital, i deixen sol el nen. I el nen, a mesura que va passant l'estona i no arriben els pares, va tenint gana. Però clar, mira la nevera, mira el rebost i tot fa pena perquè no té res a la nevera.
Quins pares, eh?
Sí, sí, sí. Però bueno, té molta imaginació aquest nen i decideix que la solució és agafar un paper i començar a inventar-se menús. I bueno, són uns menús completament esbojarrats, plens d'humor, i bueno, i a mesura que van fer menús es va donant que s'està avorrint una mica i crida doncs al seu amic que és veí seu i a la seva amiga que també és veïna, i entre els tres doncs encara fan més menús, encara més esbojarrats. Lo millor de tot, penso que ha aconseguit l'Emili Teixidor explicar la història en vers. Està plena de rodolins i els rodolins inventats per l'autor es combinen amb frases fetes de, bueno, que tots coneixem de la tradició oral catalana.
Doncs animem a la gent que segueixi aquesta obra més juvenil, més infantil d'Emili Teixidor. I ara anem a viure el dia del voltor, de Maria Àngels Joan Miquel, que aquí ja la trama es va complicant, ja una mica més futurista, catastrofista.
Sí, ara, bueno, canviem de gènere completament, ara no pensem trobar humor, res de risa, res d'acudits, i és una història una mica dura. La història va d'una família que un bon dia acompanyen el pare a l'aeroport perquè ha de marxar a fer un viatge de negocis, i a la tornada el fill més petit, són tres germans, s'adona que alguna cosa estranya està volant per sobre la ciutat. No li fan gaire cas, però bueno, finalment aquella cosa estranya es va fent més gran i més gran, i veuen que és una cosa que cau a la ciutat i que s'està aproximant a la ciutat o a la terra de forma molt ràpida. Doncs, bueno, la família que veu que aquella cosa s'aproxima s'amaga al metro i deixa passar tot aquell desastre que estan escoltant des dels túnels del metro, que està passant a la superfície de la ciutat. I al sortir a la superfície troben que la ciutat ha desaparegut completament, que la gent està cridant, que corren cap a tots els cantons, que hi ha molt pocs supervivents, i a partir d'aquest moment és la lluita per poder continuar units tota la família i sobreviure en un món que s'està dividint entre una societat una mica violenta i una societat que intenta conviure i tirar endavant.
A partir dels 11 anys?
Sí, sí. La literatura infantil no sempre ha de ser divertida, no sempre ha de ser doncs, amb acudits, i penso que un nen d'11 anys pot entendre perfectament. Jo faria el paral·lelisme amb el Mecanoscrit del Segon Origen, també. És molt similar, amb una diferència, que en aquest títol que porto avui, El dia del voltor, la figura de la mare és molt important, i al Mecanoscrit del Segon Origen doncs, no hi ha figures d'adults en lloc i els nens s'han de tirar endavant sols.
Doncs deixem Pedrolo d'una banda i les seves referències, que van molt bé per entendre una miqueta l'univers d'aquest dia del voltor. I ara anem a introduir-nos al Pou darrere la porta, de Josep Sempere, de l'editorial Barcanova, juvenil a partir dels 13-14 anys aproximadament, i que a més és el guanyador del 7è Premi Barcanova amb aquesta novel·la juvenil, El Pou darrere la porta. Aquí ja el misteri va propagant-se arrel de tota aquesta lectura que tenim avui, no?
Sí, sí. És un llibre de por. O sigui, no és que sigui...
Directament,
però és que no és que
tu vols que no dormim avui, no?
Jo no vaig dormir quan el vaig llegir, no. Realment, és un llibre de terror. Com una mica d'anècdota, dic que l'autor només fa 7 anys que va escriure el seu primer llibre, i quan el va presentar va guanyar el Premi Vaixell de Vapor. O sigui, que va entrar per la porta gran. I a partir d'aquell moment tots els seus llibres han tingut molt, molt èxit. I aquest llibre, doncs sí, té una trama molt inquietant, des del primer capítol fins a la darrera línia. estàs amb l'ai al cor, i fins i tot quan tanques el llibre encara t'estàs fent preguntes i encara estàs intentant entendre què ha passat. De què va? De quin és l'argument? Doncs tenim dos protagonistes, l'Olga i l'Àlex, que viuen en un bloc de pisos de 30 pisos que té dos ascensors. L'Olga s'està adonant que hi ha com una mica d'uns microfenòmens que li diu ella, i són coses que passa a la gent del bloc i ells no se n'adonen, però tenen a veure amb els ascensors. A poc a poc, amb l'ajuda de l'Àlex, van esbrinant què està passant i, bueno, doncs descobreixen que hi ha coses molt estranyes. Hi ha una entreplanta a la que només arriba amb l'ascensor, si vas per les escales no arribes mai a aquell espai, i vaja, finalment descobreixen que hi ha un ésser que està controlant les vides de totes les persones.
Doncs déu-n'hi-do avui el repàs que hem fet d'aquestes propostes d'Anna Mael. També hem conegut les activitats per aquest cap de setmana i ja sabeu que aquesta secció la podeu seguir a la nostra radiofórmula Retalls de Ciutat al 91.5 de la freqüència modulada. Anna Mael, que vagi molt bé. Anirem a donar un cop d'ull a aquest espectacle de dissabte que pinta també, i ens veiem d'aquí 15 dies, si tu vols, a l'emissora municipal.
Vinga, gràcies. You know,
i ara és moment de repassar també els llibres que ens arriben des de la televisió en línia de la ciutat. Ja sabeu que cada setmana tenim un parell de propostes a través de Cugat TV, el nostre canal de cultura. Tenim un gran programa com és Quin llibre ens recomanes. És una bona oportunitat de conèixer novetats literàries i també els protagonistes de l'actualitat de la nostra ciutat. Avui, amb Oriol Saltó.
Avui ens recomana un llibre Oriol Saltó, guitarrista de la Porta dels Somnis.
Et recomano Gràcies per la propina del Ferran Torrent. N'hagués pogut triar un altre del Ferran Torrent perquè tots no tenen desperdici, però aquest doncs és el primer que vaig llegir. És dels valencians que ara no estan de moda, no? Dels que defensa que ell escriu en català de València, però que és català, no? I sí que és un personatge que em transmet bones vibracions. Fa molta gràcia perquè el protagonista és Ferran Torres, no? Ell es diu Ferran Torrent, llavors fa pensar que pugui ser un llibre autobiogràfic. És ell i el seu germà, que no tenen pares i viuen amb dos tiets que tenen i l'avi, no? Llavors, més que la trama del llibre, que també és interessant, és com explica Ferran Torrent, com t'explica la València dels anys 60 i aquesta família, com s'ho fan per anar desenvolupant la seva vida, no? I és una família especial perquè el fet de que no hi hagi pares representa que és el tiet que fa més de pare, és molt eixelebrat, diguem-ne que no els inculca uns valors molt, molt de família, sinó que és, doncs no treballen massa, van a bordells, vull dir, és tot una... Però tot i això, que pot semblar molt lleig, està explicat molt maco. Passa en un poble del costat de València, que no recordo el nom, un poble molt petit, però que està al costat. Sí, representa com una societat molt carca. Sí, hi ha València, diguem-ne, és una societat molt de dretes i molt carca ara, i als anys 60 devia ser exagerat, no? Llavors, on hi ha un capellà també, Don Mariano, que també té tela marinera, i llavors doncs com s'ho van fent ells per anar tirant. És una crítica també a la societat valenciana dels anys 60, no? Fa gràcia com, tot i que la família no és gens convencional, hi ha com uns papers, no? El paper del tiet Tomàs és més el paper patern, amb uns valors especials, però és el paper patern, i després hi ha el Ramonet, que és l'altre tiet, que representa que és homosexual, que això surt més endavant, que fa el paper matern, o sigui, és el que cuina, el que neteja la casa, o sigui que sí, que tot i que és una família poc convencional, sí que després veus uns papers marcats del que seria una família més convencional. I penso que és per tots els públics a partir d'una certa edat, penso que nens molt, molt, molt jovenets potser se'ls escaparia una mica, i potser també hi ha temes relacionats amb el sexe que igual és per a partir del 16 anar endavant. Hi hauria límit d'edat per dalt.